Radio Astel.
Que passen de dos quarts d'una, anem tard, Trias. Anem
ha quedat
tard.
Clar, era gol.
Era. Sí, home, sí. Sí que és veritat. Va, si ja tenim la paraula de Xavier Bosch, és que ja això és així. Maria Boroncova, què tal? Com
molt
estàs?
Molt bé, bon dia. Contenta, no passa res, anem tard, però
anem tard.
Com que el tema que us vinc a portar va, és important, igual fins i tot faig dues parts i tot i me vengo arriba.
Vinga,
o sigui,
va.
Perquè estic contenta.
Repartim.
Sí, sí.
Quan no està contenta, Boroncova?
Bueno, és que m'agrada molt parlar de música i vosaltres em doneu l'espai i vinc aquí, ui, ui, soy feliz, saps?
M'encanta el ui, ui. És que és molt representatiu de la felicitat. Mira, gran parlant de felicitat.
Ui, ui. Sí. Doncs avui us porto una cosa molt especial perquè us porto un compositor que és el gran oblidat i a més ve una petitíssima anècdota ve d'un moment així divertit perquè la setmana passada va ser l'aniversari, el 150 aniversari de l'estrena de Carmen, de Bizet. I jo estava amb uns alumnes també i uns amics prenent una cerveseta i dic, ah, no, parlaré de George Bizet. Diu, home, sí, esclar, Carmen. Dic, vale, i què més? I tots, Carmen. Dic, vale. I qui era George Bizet? El de Carmen.
Sí, sí, sí.
Per favor.
I dic, vale, fantàstic, està superbé que parlem de George Bizet. El de Carmen, però és que aquest pobre home va fracassar immensament en vida i jo vull donar-li aquest espai i retre-li homenatge, esmentar altres obres que ha compost, que són la bomba, convidar-vos a tots a escoltar-les i que li donem un raconet més enllà de El de Carmen, el pobre hombre de Carmen. Així que avui viatjarem al París del segle XIX, que m'agrada molt, per parlar d'aquest home que va deixar aquesta òpera absolutament immensa i que va morir amb 36 anyets.
Ai.
Sense saber que canviaria la història, que és una cosa molt forta.
Recorda, Maria, això a les pel·lícules que li agradaven a la meva àvia, saps el que et vull dir?
Sí,
bueno. Les antigues,
home,
aquelles.
Home, i té molt a veure, i tant.
I aquests dies com acompanya el dia.
Sí, oi?
De debò. O sigui, a mi el que em transmet és com aquest refugi, no sé, eh? No sé si vosaltres teniu
sí.
Aquesta percepció d'aquests dies que estan més ennuvolats,
sí,
no? I a punt
sí,
de ploure.
Sí, cert. A mi la clàssica en pluja em posa ui, ui.
Ui, ui.
No, i a més us he portat aquesta simfonia en do major, que a més és que es va trobar al segle XX, vull dir, és que ni es coneixia. Aquest pobre home, de veritat, que té una vida com molt tràgica.
Totalment.
I penso, jo li faria 300 pel·lícules, però no, és el de Carmen i ja està. Així que anem a reivindicar-lo una mica i, com sempre, comencem pel principi. George Bizet neix el 25 d'octubre de 1838 a París. I ho fa amb una família amb una molt forta tradició musical, perquè el seu pare, Adolf Bizet, era professor de cant bastant reconegut, li anava bé a nivell de quartos i a nivell de reconeixement, i la seva mare, Aimé Desal... pronuncio fatal el francès, vale? Demano disculpes. Aimé Desarté.
No he posat fàcil, eh?
D'acord. Doncs ella provenia també d'una família d'artistes, amb la qual a casa sempre tenien aquest interès, aquestes ganes. I clar, ja de petita, George va creixent envoltat de música, de cultura, i a més recordem, a París, que en aquell moment era el centre de la vida operística més glamurosa i també de l'ebullició cultural a nivell europeu, amb la qual no podia haver en realitat nascut en millor moment. Passa, també, com amb els grans compositors, que ja des de ben petitet ell demostra un talent absolutament extraordinari. I si us pregunteu, podríem estar parlant d'un nen prodigi? La resposta és sí. Absolutament sí. Però què succeeix? Per què no parlem de Bizet com parlem de Mozart? Doncs perquè, com al contrari que li va passar a Mozart i a tants altres artistes, com ara Paganini i tota aquesta gent, no tenien el rebombori i la rellevància perquè ningú va decidir explotar aquell talent infantil. És a dir, a Bizet li van permetre ser un nen, que era el que li tocava fer, amb la qual ni se'l van emportar de gira, ni el portaven a les grans sales, amb la qual va ser un nen normal. Que a mi, si m'ho pregunteu, em sembla molt correcte, perquè no s'ha de fer molta gràcia lo del Joselito de Salzburgo, però després això comporta hòstia, problemes. Sí, 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 sí. Però tot i així, vull... Sí, per què dic que és un nen prodigi? Perquè amb 4 anys ell ja tocava el piano amb una destresa increïble. I als 9 anys, als 9 anyets, ja va ingressar al prestigiosíssim Conservatori de París.
Mare.
Sí, sí, estem parlant d'una persona amb un talent extraordinari. Allà, al Conservatori, rep classes dels millors mestres del moment a nivell de panorama musical, com són Fromental Halvey i Charles Gounod. I, evidentment, no només eren uns grans mestres, sinó que eren uns compositors que l'estaven patant molt fort i estaven renovant la cultura i la tradició musical, amb la qual Bizet se'n veu de tota aquesta influència tan fresca, tan nova, tan... que estaria marcant les tendències de la música del segle XXI. I no només destacava per ser un nen amb mogollon de talent, sinó que tenia una habilitat super especial perquè tenia una memòria prodigiosa. Mm. I això és molt guai, i més per un músic, per un compositor. I es diu que era capaç de llegir i retenir partitures senceres amb només una ullada. Vull dir, sempre fem rebombori, bombo i platillo, Mozart hacía esto. Alerta, George Bizet també, eh? Se mira la partitura ja se la sabia de memòria. Que és increïble, que em sembla
clar,
fascinant.
Sí, sí, sí.
És que em sembla tan increïble, i la transcrivia al moment. Era la bomba, era la... però bueno, no va tenir... No se fue de gira infantil con su padre y su hermana. Entonces, bueno, no ho sabem, però ja us ho explico jo. Per sort o per desgràcia, va tenir una adolescència bastant... O sigui, bastant, no et diré planera, però sí una adolescència bastant dedicada a la música, als seus estudis, una vida molt normal, fins que, i gràcies a aquest talent del que us parlo, amb 19 anyets, guanya un premi que li canvia bastant la vida, que és el prestigiós Premi de Roma, que li permet estudiar durant 3 anys a Itàlia. Estem parlant d'Itàlia, la cuna de la cultura, que a més estem en temps de Verdi, o sigui, és aquell moment d'apogeu absolut, i anar a Itàlia era la meca de l'òpera. Així que aquesta etapa per ell és absolutament fonamental, perquè aquí comença a desenvolupar-se, no només com a compositor, sinó com a compositor d'òpera. I allà, a Roma, comença a empapar-se de tota aquesta música de Verdi, tan emocional, tan sentimental, tan realista, naturalista, una cosa així, i comença a composar ell mateix. I una de les coses que composa és aquesta sinfonia en do major que estem escoltant ara, que ja ho heu vist, està plena de luminositat, de vitalitat, de matisos. És una meravella, és una passada. I això amb 19 anys, que em sembla increïble. Però, no obstant això, el nano és increïble i les composicions de joventut, composar això amb 19 anys, hola, què tal? Jo estava de birres i de gràcies a la vida.
No sabia ni qui era jo, o sigui, amb 19, no?
Clar.
És aquest punt de triació, no?
És fort.
Sí, sí, sí. Pues, això.
I ell estava a topíssim, a més els profes estaven molt amb ell perquè realment despuntava, però ell acaba la seva formació a Roma i torna a París. Torna a París l'any 1860. Però què li passa? Doncs passa una mica com jo crec que està passant ara en el panorama actual, que això està passant una miqueta aquí també, que es troba en una ciutat dominada per figures ja pels dinosaures, per los famosos. Saps? O sigui, i a més no estem parlant de qualsevol cosa, estem parlant d'un moment on a París el que s'estila és Wagner i Verdi.
Clar, sí.
Compite con eso, si puedes.
Dos monstres.
Clar, i què passa? Doncs no hi havia massa espai pels joves talents. Així que, malgrat les seves capacitats i aquest estil compositiu que us dic era molt fresc, molt innovador, és que no aconsegueix fer-se un lloc en el panorama musical. I a més, és que penseu que era un mindundi, era un nano de 20 i pocs. Vull dir, quita, que viene Wagner a fer coses. Que callese vostè, senyor George.
Que vens tu ensenyar-me.
Sí, qui és vostè? Qui és vostè? Ara li ha de programar una òpera a vostè, aquí, si està Verdi aquí, no? Però què passava? Doncs el que deia, no? El públic era més culpa, més, no tant dels teatres, sinó el públic, perquè volien veure els famosos. I si podien ser estrangers, millor que millor. I això passava molt en el París d'aquella època. Oh, vamos a ver al italiano, vamos a ver al alemán.
Els de fora.
Sí, este que se va a su casa.
Estem parlant de 1800 i pico, Maria, per si tu una mica estem parlant de les primeres vegades que s'escolta Verdi a París.
Correcte.
No és només Verdi.
No, clar.
Sinó la primera vegada que
és que és l'òpera de Verdi. És 1860, es viu una revolució musical molt gran i allà hi ha lloc per la gran del nombre. Les estrelles. Sí, i les estrelles luminoses, les que brillen en el firmamento, que això està de conya, això ningú ho posa en dubte, però sempre no. Els salts generacionals són importantíssims, deixar un espai pels nous talents és importantíssim. I vaja, home, hola, és Carmen, és el compositor de Carmen. París, ¿qué te pasa? Que no te... Léete la partitura de este señor, que está muy bien, ¿no? No sé.
Fes el favor de llegir sí. aquesta partitura, home.
S'han llegit el personatge de Carmen.
De dins, eh?
Clar, tio.
Ell és Carmen.
Què us passa? Amb la qual cosa, quan George torna a París, lamentablement no es col·loca en cap cas en un lloc privilegiat com a compositor. I és més, ell sobreviu sobretot fent arranjaments, ensenyant música, donant classes, perquè no hi havia una altra, i acceptant un munt d'encàrrecs menors d'aquells que dius, bueno, que hay que comer. Pues seré muy buen compositor, pero yo tengo que comer. I, però, el bo que té, que a mi em dona molta fe i molta esperança, ell va dir, m'és igual, jo esperaré a que la meva obra vegi la llum, perquè això ha de passar. I ell estava allà i continuava, més enllà de tota aquesta feina, que treballava moltes hores, continuava amb el seu raconet per composar aquelles òperes que ell esperava que un dia trobessin aquell forat i que poguessin arribar al públic. Però clar, és que malvivia com podia. I no només tenia aquestes dificultats professionals, sinó com molts altres compositors, i més en aquesta època, la seva salut a sobre era super fràgil. Patia problemes respiratoris recurrents constantment, que no es van acabar de diagnosticar mai, o no, almenys correctament. I a més, tot allò era una pressió psicològica, com us podeu imaginar, molt forta. Clar, jo havia de ser un nen prodigi, jo tenia que ser una estrella al firmament.
I de cop i volta la vida,
i
no?
Soy, vivo en la precarietat, estic malalt cada dos per tres, no trobo el meu lloc. Així que, i tampoc tenia gaire suport, perquè no va conèixer la seva parella fins pràcticament als 33 anys, i va morir amb 36. O sigui, es trobava molt sol, molt incomprès, però el tio va aguantar composant fins l'últim dia, i això a mi em dona molta esperança. No Ariana no se para. Ariana no se para. I com podeu anar escoltant, és que tot el que ella anava composant, tot i que ningú li... És que nadie le daba bola a l'hombre. I era la bomba. Aquest duo és impressionant, absolutament impressionant, que és de l'òpera Le Pêcheur de Perles de 1863, que us la... És que no sabeu com us l'aconsello. És una meravella. És una meravella. El pescador de perles, eh? Perquè jo no hablo bien francès, pido disculpes otra vez. També té una òpera impressionant, si teniu ganes d'investigar sobre Bizet, que és la Jolie, fill de Perth. I són, us ho prometo, són perles. Són una mostra del seu talent, que el que fa amb les melodies... O sigui, si us va agradar Carmen, us ben asseguro que si us mireu, us escolteu aquesta obra de principi a final, o sigui, té aquests hitazos absoluts. També la manera com ell tenia de tractar l'orquestració, que sona tant a segle XXI, una cosa supercontemporània. Però no va aconseguir cap d'aquestes obres? Re, nada, zero èxit de... Pues no està. Però allà que va seguir. Vinga, jo aquí no abandono la meva passió. I a més, mentre feia totes les classes i els arranjaments, continuava que sí, composant música incidental, peces corals, sinfonies. Però no hi havia manera. Sempre el pobre home en segon pla. Calla-se, Bizet, no em moleste. Arribem ja...
Vaya-se con la música, otra
parte. Ara... Ai, pobre, és que se'm trec
el cor. És que això li deurien dir.
No, home, tu diràs. Ens plantem el 1871. Ell es casa per fi, perquè, a més, és una persona romàntica, enamoradissa, però no trobava la parella. Però es casa amb Genevieve Halvey, que era la filla del seu antic mestre del conservatori. I dius, ai, mira, ara l'home serà un poc més feliç. No, pues no. No, perquè este hombre no se encontraba bien de lo suyo, perquè més viure sense reconeixement i anar mendigant és molt dur. I van tenir una relació bastant complicada. I ja a l'any 71 la seva salut comença a ressentir-se i bastant. Però tot i així, en 1873 escriu L'Arlésienne, que us la recomano fortíssim, us encantarà, que és una suite musical absolutament vibrant, i el tio estava fet un caldo. No li volia escoltar ningú, i escoltes la música i dius, uau, tot el que portes dins, a pesar de los golpetazos que t'està dando la vida, és, Bizet, és la bomba, m'encanta. Música Y aquí ya, Dios, porque todos podemos tararear esto y no sabemos quién es George Bizet, el pobre hombre.
Pobre, no li van fer cas, Maria.
Cap ni un. No. Però, mira, ens plantem a l'any 1874. Mm. Sembla que a la fi, ara sí, l'escletxa arriba al gran moment. L'Òpera Còmic de París li fa un encàrrec. Li encarrega una nova òpera basada en la novel·la Carmen de Prosper Mérimée. I Bizet diu, esta es la mía, aquí sí, ahí, pa allá que voy, pa allá, con todo. Veu una oportunitat d'or i decideix no estar-se de res i crear una òpera revolucionària, molt revolucionària. Potser massa, i aquí va estar, entre moltes cometes, el seu error, que no ho és, però sí, ho va ser per ell en vida, diguem. Decideix basar-se en una heroïna forta, amb una música ple de ritmes espanyols, cosa que no s'havia fet tampoc i no s'estava estilant. També agafa una trama molt curta i molt realista, sense, entre cometes, cap moralina, de dir, mira, t'entrego esto, nadie es bueno, todo el mundo tiene sus cosas, així que jo us ensenyo un pedacito d'aquesta història tan humana. Però ella arrisca tota la carn en l'assador, succeeix que el dia 3 de març, vull dir, tot just la setmana passada, feia 150 anys, el públic va quedar horroritzat, però horroritzat, de veritat. O sigui, deien que una òpera on la protagonista era una dona independent, que decideix el seu destí i mor alerta sense penedir-se, que això és el que no li perdonaven, era un horror i un escàndol. I és que la crítica va ser absolutament implacable, perquè vam considerar que Carmen era immoral, inacceptable, i un espai com l'Òpera Còmic no podia acollir una cosa tan terrorífica, perquè a més era un espai que tradicionalment presentava històries molt més lleugeres, majoritàriament amb finals feliços, amb la qual allò va ser una catàstrofe. Us he portat diverses crítiques reals de l'època. Va dir Paul de Saint Victor, de Le Moniteur Universel, aquest l'he escoltat, ho ha dit la Siri, ¿vale? Ho ha dit la Siri, per això ho he dit bé. Diu, Bizet ha volgut donar-nos un drama musical ple de vulgaritat i immoralitat. Aquesta Carmen és una heroïna indigna de l'escenari de l'Òpera Còmic. També diu Ernest Reyer, de Le Journal de Debat, una música d'una audàcia desconcertant, plena de dissonàncies, harmonies forçades. L'orquestració, alerta, és massa sorollosa.
Mare, que em presentin aquest Ernest.
Sí. I els temes massa extravagants pel gust parisenc. Sorollós i extravagant. Hola, què tal? Le Figaro va dir, un personatge principal sense virtut, una història sense heroisme i una música sense encant. No és d'estranyar que el públic restés fred. Així van rebre l'Òpera Carmen en el seu moment a París. No. Sí, què és esto? ¿Esto qué es lo que es?
Aquests tres senyors
no,
veiessin en què s'ha convertit Carmen.
No. I dic, què ha succeït aquí? No? Pues intento donar-vos quatre claus de... Però potser ho faré el proper dia. Què us
ens ho guardem?
Perquè jo el que vull explicar-vos és com és possible que una trama com la Traviata, que parla de prostitució, que parla de la hipocresia social, que estem parlant també d'una música molt realista, molt emocional, era la joia de la corona i de cop Carmen és indigna, extravagant, sorollosa i sense encant. Doncs bueno, jo he fet aquí una mica d'investigació també, he portat el meu grano d'arena perquè per això estic aquí per opinar i us portaré les claus de tot aquest èxit i us explicaré també el final del pobre Bizet. Si us sembla bé.
Déu-n'hi-do, a mi ja em té el cor
sisplau,
pres.
Un geni atormentat? No.
Però és que ell no sabia que era un geni.
Exacte.
És que ell no ho va saber mai. Ell pensava que era un...
Però un geni avançat a la seva època.
Absolutament.
Vull dir que no era...
Però ell no ho sap que era un geni. No, va morir pensant, oh, adiós, perdó.
Jo vull saber una cosa que no sé si sabràs, Maria, però si no, me l'expliques el
Digue'm.
Proper dia.
Sí.
Si Bizet és o no al Panteó de París.
Això ho parlarem el proper dia.
Ho parlarem el proper dia.
El llegat de quin valor se li ha donat a posteriori, etc. Bueno. Per què crec que és interessant?
Clar,
és molt interessant.
Però se li ha fet justícia. Veurem.
Ho sabrem. I dit això, investigueu. I de cara a la setmana vinent ja podeu estar... amb la música de Bizet a les venes, que us asseguro val la pena.
I escolteu més que Carmen, sisplau.
No, sisplau. I deixa'm dir-te, Maria, també, perquè ens queda un minut. És veritat que si recuperem tot el que ens expliques aquí a Òpera Rock, després és veritat el que deies tu, tries l'exercici de tornar a escoltar l'òpera, l'escoltes amb tots els seus amb aquells detalls que potser no, com per desconeixement se't passen per alt, no? Com és la vida del propi autor.
Home, jo crec que és molt rellevant per entendre l'obra.
Clar, és que és clau, no? Per poder acabar-la de gaudir 100%.
Absolutament.
Posar context,
I,
no?
Però, alerta,
el per què es va fer.
Vull dir, jo crec que s'ha de respectar i posar super en valor tot el context, però també és bo que també ho agafem, ho reinterpretem, en continuem parlant, i que 300 anys més tard li donem la volta. Perquè, mira, la pròpia Carme, no?, que era una... En l'època era, oi, pobre don José, que és una femme fatal, l'ha seduït i l'ha fet caure. A dia d'avui estem parlant de violència masclista i d'una dona que defensa la seva llibertat. Ostres, jo crec que això és una fantasia i que compositors que ho han tingut tan difícil són capaços de crear aquests herois o antiherois que són universals en el pas del temps.
Diem sempre, no?, que l'òpera sempre ens porta temps molt llunyans i no, l'òpera és completament contemporània.
Perquè el qui l'escriu són persones reals i és important posar-les en valor.
Mira, doncs acabarem de posar en valor la figura de George Bizet, serà amb la Maria Broncova el pròxim dijous aquí al Matí a Ràdio Estel. Gràcies, Maria.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.